Des d'aquí, la tertúlia d'Olot Televisió i Ràdio Olot, amb Joel Tallant.
Què tal, com esteu? Benvinguts al Des d'aquí, a Olot Televisió i avui també a través de Ràdio Olot, però a través del podcast de l'emissora. Benvinguts a aquesta tertúlia que, com cada dia, posa sobre la taula els temes que són actualitat a casa nostra. Avui amb la Gisela Vaquero. Què tal, Gisela? Com estàs? Tornem una temporada més després de l'estiu. Ha estat intens l'estiu o no?
Sí, ha estat intens, no?
Molta feina, caldeta, no?
Sí, molta feina sobretot i sí, sí, molta feina. Sí.
Molt bé, molt bé. Jordi Rovira, què tal? Com tenim el comerç?
Molt bé, bon dia. Per
com
aquí, doncs, bé, esperem que bé, esperem sí. Que amb força i anar-ho proposant, vull dir que no, no podem baixar la guàrdia, que diguem.
Molt bé, ara ve l'etapa forta, diguem, no?
Sí, teòricament, si el temps ens ajuda, també sempre ve l'etapa forta, vull dir, mes d'octubre, mes de novembre també, i bueno, ja encarant una mica vista més llarga, però encara al Nadal.
Molt bé, ja tancant l'any i esperant que el següent sigui millor.
Sempre, però bueno, va més que tanquem aquest positiu i l'altre ja el veurem a venir.
Aniel Sellabona, què tal, com anem?
Bé, molt bé.
Què tal l'estiu, també bé?
Bé, molt bé, molt bé, molt bé. Fantàstic. Intens, intentant buscar un moment per descansar una mica, agafar forces i arrencar aquesta nova temporada.
Jo sempre pregunto això perquè els convidats que tenim, els contertulians que tenim, diguem-ne, s'incorporen a la segona temporada de la tertúlia des que té aquest nou format, però bé, aviat farem la volta, eh? Aviat estic content perquè tenim una setantena de col·laboradors, la qual cosa està molt bé. Sí. Jo ara us vull ensenyar una cosa, mireu què us hem preparat. El que esteu veient és el videojoc que ha dissenyat la nostra estimada Gisela Vaquero. Dissenyadora de videojocs, ja n'hem parlat alguna vegada de la seva trajectòria professional, però avui en veiem una mostra perquè aquest videojoc, del qual ara en parlarem, ja està a la venda.
Ja està a la venda, sí.
Molt bé, d'entrada.
Sí, sí, sí.
Com es diu el videojoc i a qui va dirigit?
El videojoc es diu In My Brain i és un videojoc que va dirigit per als més jovenets, no tant pels més jovenets, sinó per a persones que vulguin crear per famílies i per persones que vulguin doncs, aprendre sobre la salut mental, sobre quins són aquests problemes de salut mental que es presenten. És un videojoc que ha estat buscat, està basat en fets reals, està basat en entrevistes que es van estar realitzant a 8 persones diferents i a partir d'aquí es va transformar en una aventura, no? de lluita, no? Una aventura de lluita i com una persona entra dins la ment i a partir d'aquí doncs, ajuda les altres persones doncs, a resoldre els seus problemes de salut i trastorns mentals.
Déu-n'hi-do, no? És a dir, com et planteges entrar en un tema, diguem-ne, tan delicat? És a dir, com t'empoderes, no? Com agafes la valentia de dir, va, anem a afrontar un tema per posar ben bé davant dels ulls dels que juguen una problemàtica, després en parlarem, perquè ahir era el dia de la salut mental, una problemàtica que és tan evident i tan intensa, no? Dins de la nostra societat.
Sí, sí, és bastant complicat. A més, la forma de tractar-ho també és molt difícil, sobretot en primer lloc doncs, perquè hi ha unes persones que es fan aquestes entrevistes i després per representar el que estan visquent aquestes persones, no? I de forma correcta, no? De forma de que tothom pugui entendre i que tothom pugui empatitzar amb el que els està passant i sobretot el que diu el que s'està buscant en aquest joc és què hem de fer quan ens trobem persones així, no? O quan detectem, per exemple, que una persona doncs, té anorèxia o té bulímia, no? Que està dins del nostre entorn, sobretot amb els jovents i així, avui en dia és bastant comú aquests trastorns alimentaris. Què hem de fer? No? Perquè moltes vegades no sabem ni tan sols què s'ha de fer.
Gisela, posar-te als ulls d'una persona que està passant per aquest procés que tu comentes, ha estat dur, ha estat difícil?
És complicat. Vaig estar realitzant les entrevistes i és dur. No va ser tant, no per comprendre'l, sinó perquè les seves experiències són molt fortes, moltes d'aquestes són molt fortes.
I són de veritat, a més,
i no? Són de veritat, no estan ni representades en el joc, perquè no s'està buscant que hi hagi aquesta realitat allà, sinó s'està buscant informar les persones. Aleshores, el jugador es va voltant a través del videojoc i va trobant unes boletes, que es diu les nanoboles, que van donant informació. Quan les agafes, hi ha una pantalla on hi ha tota la informació sobre el trastorn o l'enfermetat.
I a partir d'aquí què han de fer? Lluitar-hi?
Han de lluitar-hi. Si lluiten contra monstres, el monstre és com una metàfora, doncs, dels pensaments intrusius, de les malalties. Cada una depèn de la malaltia, no? Per exemple, hi ha 4 nivells, cada una per cada malaltia, i hi ha una persona que explica: mira, jo m'han diagnosticat això i passa, doncs m'està passant això, em sento així, i no sé què. Després el jugador ha d'estar superant aquest nivell. El nivell està relacionat, posem un exemple, en l'exemple de la depressió es va basar en les entrevistes en què deia la persona, doncs, que ho veia com tot fosc, ho veia com no veia la llum. Aleshores, aquí es va agafar i es va crear la mecànica d'obrir llums, i aquí el jugador ha d'anar encenent llums, i quan encén llums els enemics es moren, no? Desapareixen. I una mica es busca aquesta, entre la metàfora, es busca entre aquesta metàfora la realitat i buscar informació, no? Perquè no només el jugador pugui entendre què els passa o com viuen aquestes persones, sinó que també ja dins la mateixa mecànica ja puguin comprendre, no? a nivell de joc del nivell com estan sentint, què estan fent, com s'està sentint aquesta gent.
I ara que parles de nivell, va augmentant el nivell de dificultat o com funciona? Perquè, clar, l'objectiu final és vèncer, no?, totes aquestes problemàtiques. Anem augmentant de nivell, és a dir, el jugador anirà cada vegada trobant-se amb monstres més grossos. O com serà això?
Doncs mira, en realitat no, perquè està basat molt en puzzles, o sigui, tu pots jugar molt de... Hi ha enemics, no s'ha volgut potenciar molt la dificultat, no s'ha volgut buscar un joc en què hi hagi moltes lluites, ni molt agressiu, no, ni molt menys, s'ha volgut buscar que hi hagi un sistema de puzzles que permeti, doncs, anar més en la reflexió, en l'aprenentatge, i anar avançant en mica en el videojoc. És més en quant a pensar, tot i així també hi ha aquesta part de violència, perquè, bueno, perquè si no, doncs, queda com molt avorrit, no? Una mica intentat balancejar molt aquesta... el joc, el gameplay del joc, i no hi ha tant d'aquest grau de dificultat, perquè el joc en si és curtet, és un joc de mitja horeta, és un joc que jugues per a comprendre i per passar el rato, també és molt baratet, vull dir que no val res, no val, si més no, em sembla que fins i tot ara està d'oferta, no val ni més que un cafè, o sigui que no val la pena. I res, és mitjoreta de joc, no puja de nivell, però sí que, per exemple, hi ha molta varietat. No hi ha tant varietat en els personatges, en el sistema de joc. Un és apagar i encendre llums, l'altre, per exemple, en el tema de l'anorèxia, doncs, hi ha la metàfora del reflex del mirall, en què apareix un altre personatge que es va moguent igual que el mateix jugador. Aleshores, el jugador ha d'anar moguent fins a resoldre aquests puzzles amb l'altre personatge.
És molt curiós, perquè ara, jo, és clar, els que ens dediquem a fer guions també, moltes vegades necessites certa calma, certa tranquil·litat, ho saps prou bé, perquè res se t'escapi. Ha de ser apassionant, no?, fer un guió d'un videojoc.
A mi m'encanta fer un guió d'un videojoc. Aquest guió és bastant senzill, o sigui, no he buscat ni el dramatisme, ni això, ni volgués fer un best-seller dramàtic, no?, que tothom es quedés plorant, ni molt menys victimitzar, no? No, tot el contrari, s'ha volgut, doncs, representar algú com molt més objectiu aquí. Però sí que és veritat que hi ha altres guions que he estat escrivint que sí que busquen més el dramatisme i que són complicats, i que és com, bueno, com les persones que escriuen un llibre, no?, que sempre, doncs, han de posar-hi l'emoció, i s'ha de transmetre l'emoció a la persona que està jugant.
És terapèutic aquest videojoc?
El videojoc és...
És a dir, per les persones que estiguin passant per algun tipus d'aquests processos que hem esmentat, els pot ajudar a superar la seva situació? Una persona que tingui una depressió, per exemple, els pot ajudar a allò... Sempre han de ser conscients, no?, evidentment, de que l'estan passant, però els pot ajudar a si em permets l'expressió, a matxacar una mica aquesta malaltia que els té atuïts?
Sí, a comprendre la seva situació i a poder-ne sortir d'aquesta. La depressió no és quelcom fàcil de sortir, ni molt menys, i un videojoc no et pot fer sortir d'una depressió, Però a vegades sí, vull dir, tampoc no es descarta. En aquest cas és més informar. No va tant per les persones que estan diagnosticades o que tenen aquest problema, sinó per les persones que no en tenen coneixement. Aleshores, amb el coneixement tu pots ajudar la resta de gent. Està més enfocat al revés, no tant per aquestes. Sí que és veritat, per exemple, que cada un dels personatges diu com ha resolt el problema, perquè són persones que estan entrevistades, però que ja saben, ja estan diagnosticades, estan tractades, i que moltes d'aquestes ja han sortit o estan, doncs, depèn de quin tipus, doncs, o estan controlant la situació o ja estan curades, no?, pròpiament dit.
Molt bé. Què podem fer? Perquè em sembla que és una eina molt, molt interessant també per les famílies, per jugar-hi en família. Com podem aconseguir el videojoc? On el podem trobar?
El videojoc està a la plataforma digital d'Steam, i es pot, doncs, això ara mateix doncs està d'oferta, està, no sé si estava 1,99 €, no molt bé, perquè és un joc curtet, és un joc, doncs, més d'aprenentatge.
Doncs enhorabona, perquè està molt bé que el món dels videojocs no només se centri en les temàtiques habituals a les que estem acostumats, que sempre n'hi ha de tot tipus, però sobretot si mirem els rànquings, bàsicament la lluita està a l'ordre del dia, i moltes vegades hi hem de posar filtres. En aquest cas no, en aquest cas és terapèutic i a més educatiu. Enhorabona i felicitats.
Moltes gràcies.
Va molt bé que avui obrim el programa parlant d'això, perquè de fet el primer tema el teníem pendent d'ahir. Ahir era el Dia Mundial de la Salut Mental, i jo no sé si ho sabíeu, però l'estrès és una de les causes que pot derivar a que tinguem tots plegats a problemes de salut mental. De fet, és la segona causa de la incapacitat laboral, fins i tot. Aniol, tu vas gaire estressat?
Intento anar-hi el mínim possible. Jo crec que és fluctuant, no? I tens setmanes, o tens dies, o tens moments on tens més aquesta sensació d'estrès, no? Una mica aquesta sensació de que poder no arribes, o quan arribes una mica asfixiat, no?, a fer tot el que t'has proposat o tot el que has de fer. Però penso que és important, precisament, intentar prendre en consciència, per també després saber-te donar aquests espais de recuperació, de restauració, que crec que són els que, si els vas deixant per la setmana següent o els vas deixant sempre per l'endemà, el que acabes fent és deixar-te de cuidar, no? I per tant, aquest deixar-te de cuidar crec que el que et fa és situar-te més a prop de poder patir una situació d'estrès o d'ansietat molt més complicat, no?, que el fet puntual o el fet d'aquella setmana o aquell dia o aquella situació que et pot haver generat un punt més de tensió. Però crec que o jo, no?, li veig una concordança molt directa quan parlem d'aquesta ansietat en el fet de portar un ritme de vida o un estil de vida, uns hàbits que en cap moment es preocupen o no tens cap espai on et puguis procurar de la teva pròpia cura, és a dir, d'intentar cuidar-te físicament però també mentalment, i a vegades va compassat. M'agrada molt practicar esport i crec que tothom ha d'anar trobant quines són aquelles tecles que a ell millor li funcionen. Un pot ser la lectura, un pot ser un descans, una passejada, una és l'activitat física. Jo, per exemple, la meva, doncs, és l'activitat física, i tinc comprovat que necessito col·locar en determinats moments de la setmana i de manera regular unes activitats, que algunes d'aquestes les faig sol, doncs, perquè el meu dia a dia, doncs, ja és envoltat de molta gent i parlant amb molta gent, i que em va molt bé, que és la que ens permeten, un cop torno, a dir, piles carregades, m'he ordenat, m'he situat, m'he pogut inspeccionar una mica de com estic i poder decidir què necessito, no? I a vegades, doncs, després d'una correguda o després de sortir a córrer una estona, arribes amb les idees clares i dius, escolta, he de trucar amb aquesta persona, amb aquesta altra, he d'anul·lar això perquè és el que necessito ara, per estar bé, perquè si no, no podré afrontar amb bones garanties.
Jordi.
No, jo també crec que és el mateix, que vull dir que ens hem de cuidar, perquè ens portem un ritme de vida bastant, que estem encara, doncs, treballant a ple en rendiment i que estem, doncs, en aquest món laboral encara, ens hem de mirar de cuidar, perquè a vegades tu també notes que estàs saturat una miqueta també, no? A part que puguis tenir més vacances, menys vacances, però jo penso que una mica és buscar el nostre espai en cada moment per poder-nos relaxar una mica també, no? Perquè la mateixa feina, els mateixos entrebancs que vas trobant el dia a dia te va posant cada cop més nerviós i més estressant, no? Però bueno, jo crec una mica com l'Aniol, que també hem de buscar, doncs, els nostres espais i saber, doncs, una mica com treure, doncs, tot aquest estrès que tenim a dintre. Però bueno, això t'ho porta a la mateixa vida, però bueno, realment, doncs, hem de buscar solucions nosaltres mateixos.
Et consideres un home estressat en aquest moment?
Jo hi ha moments que sí, que m'hi noto. Inclús tinc un gos petitet que ha l'altre dia un senyor em va fer veure dos pel carrer i diu, també et va bé anar amb el gos? Dic, sí. Perquè quan estic a la botiga i estic, doncs, que o surto del despatx una mica estressat, doncs vull agafar el gosset i me'n vaig a fer un vol, i és una teràpia una mica per veure, doncs, aquella persona, xerrar amb aquella altra i que vagi, doncs, una miqueta. Jo crec que sí, que a vegades estic molt estressat, jo gràcies a Déu de moment ho porto bé.
Com ho notes, que estàs estressat?
Sí, perquè no arribes al lloc. O sigui, vols fer moltes coses, vols atrapar-ho tot, realment tens molta feina sobre el despatx i realment, doncs, no pots atrapar-ho, no? I aquest moment et sents, doncs, que et falta una mica l'aire, no?, també poder respirar, i llavors t'has de fer, doncs, un mig temps, no?, per poder respirar una mica i t'allonsis.
Tant l'Aniol com en Jordi sou gent que constantment esteu treballant amb gent, és a dir, que ateneu gent, que escolteu gent, que per tant us aneu, no diré carregant, però sí imbuint de les preocupacions de la gent perquè venen directament a vosaltres. En el teu cas, tu treballes habitualment sola?
Jo treballo habitualment sola, sí, amb tot el tema de gent. Ja vaig estar treballant durant unes grans temporades, molts anys, més de 10 anys, treballant de cara al públic, però ara treballo tot al revés, tot el contrari, tot el rato estic en soledat i treballant, tot és remote, tot és a distància, tot l'equip, la gent, tots, o sigui, viuen per tot arreu, a Madrid, tot arreu. I sí, constantment, és sol. Aquí el problema que tinc, sí que hi ha estrès, òbviament també tinc moltíssim estrès,
sí.
És més, fins i tot no ets conscient a l'estar treballant sola, no ets conscient de les hores que pots arribar a estar treballant, i el pla de treball ha de ser molt exigent, no? Però a vegades què passa? A vegades que si t'exigeixes molt et passes, et puja l'estrès per l'exigència, i després, doncs, si no t'exigeixes, després t'estresses perquè no estàs avançant en els projectes. Vull dir, hi ha d'haver un equilibri que és molt complicat, i a més, doncs, també si hi ha factors externs, doncs, de conciliació, doncs, tal. La solució també és passejar el gos. Vaig trobar, sí, dic jo, doncs mira, el mateix, dic jo, vaig passejar la meva gosseta dues vegades, a les hores, doncs, i després...
Jo et veig sovint i no veus a ningú, eh?
No, no.
Perquè mira que jo t'he vist vegades.
No veig pas a ningú. No, jo estic allà amb la gosseta. No, sí.
Sí, un dia penso, la cridaràs, però la veig tan...
No, està concentrada allà.
Sí. Què suposa treballar envoltat de gent, constantment envoltat de gent? Perquè després parlarem de treballar amb soledat, perquè és una soledat volguda, d'altra banda, però que també m'imagino que té les seves conseqüències. Quan has d'estar constantment en contacte amb gent, l'estrès és major? És un doble esforç, diguem-ne, o no?
Però jo crec que són diversos inputs que et van transmetent, doncs, el mateix tipus de gent, perquè jo, treballant en el món del comerç, doncs, realment sí que escoltes molt a la gent, perquè hi ha molta gent que necessita que l'escoltis també, a part de demanar l'article, doncs també t'explica, doncs, la seva vida també a vegades, i t'explica, doncs, els problemes que pot tenir en petit format, però realment tu l'has d'escoltar, no pots obviar una persona que t'explica uns problemes que té en aquell moment. I inclús també, ara que tenim el regidor, doncs, aquí també a vegades aquests inputs que t'aporta, doncs, la mateixa ciutadania que va pel carrer, a vegades és molt eloquent. A mi m'agrada molt observar les persones, no? I a vegades em fico, doncs, al carrer, en un lloc, doncs, que no molesto que ningú, i veure una mica el funcionament de la gent, també. A vegades veu gent més estressada, veu gent més tranquil·la, depèn d'un dia o un altre, doncs, també l'ambient també canvia una mica. Però la mateixa ciutadania, la mateixa gent que passa pel carrer, a vegades et dona molta informació de com està l'estat de la gent, també, no?
Niol.
Bé, jo primer penso que una bona notícia és, per exemple, no, quan ara sortia la pregunta tan directa de consideres que estàs estressat o estressada, també amb la naturalitat que crec que hem après a respondre. Crec que abans era quelcom que sempre s'intentava amagar, que havies de demostrar que res t'estressava, que res
tot va molt bé, senyora Baronesa, que sí.
Exacte, no? que res t'enfonsava o que res et feia tenir un mal dia perquè eres un superhome o una superdona, no? I crec que això és un pas important, perquè crec que va en aquesta línia d'intentar ser sincers amb un mateix, no? Intentar-te conèixer i allò que identifiques poder-ho compartir. Perquè, per exemple, ara que parlàvem d'aquest contacte amb les persones, jo penso que té aquesta doble vessant. Jo crec que la soledat també hi ha moments que és molt feridora, i tots, no? A vegades, quan et vas quedant tanta estona amb tu mateix, escolta, a vegades també veus coses que són difícils d'entendre o són més difícils de pair. Per tant, és aquest treball que tenim tots constantment a nosaltres mateixos d'anar construint aquesta identitat, de poder-nos sentir prou confortables i còmodes en qui som. I per tant, crec que la soledat també té els seus reptes. I estar amb persones, jo penso que té aquest avantatge d'aquest aprenentatge constant que pots estar aprofitant d'estar amb la gent. I penso, però, que també has de, o t'ensenya a ser molt conscient de com relacionar-t'hi amb aquestes persones, d'intentar que aquestes condicions o els condicionants que pots tenir en aquell mal dia o en aquell mal moment, doncs també saber com situar-los perquè no els carreguis amb una altra persona que evidentment no té cap culpa de que tu en aquell moment doncs, estiguis en una situació o en una altra. I per tant, molt, o crec jo que la clau és molt aquesta empatia, és intentar en aquestes converses, en aquest tu a tu, quan treballes amb gent, intentar tenir aquest reconeixement de l'altre, saber o intentar saber interpretar com està, què t'està dient, per què t'ho transmet d'aquella manera, i segurament no viure-ho tant com una cosa personal, sinó també com una persona que recorre a tu o que ve a tu per intentar tirar un projecte endavant o perquè té una preocupació o perquè té una necessitat concreta i pensa que en alguna cosa tu el podràs ajudar. No? I penso que això també és molt gratificant i per tant, a mi m'agrada aquest contacte, segurament, si no, no assumiria les responsabilitats que he assumit. Però entenc que les dues vessants, també no sé què dirà la Gisela, però crec que estar sol moltes hores també té els seus reptes.
Gisela.
Sí, té els seus reptes. Sí, és molt difícil. Jo crec que fins i tot a vegades és més difícil estar moltíssimes hores en soledat que estar amb moltíssimes persones. També quan hi ha molta gent i estàs tot el rato parlant, perquè quan estàs parlant amb altra gent estàs com focalitzant sempre cap enfora, no? I no estàs allà tan en no, a veure si ho dic bé avui.
Introspecció.
I estàs allà com a vegades que et fas doncs, unes menjades mentals, una mica el que has dit tu també, i s'ha de controlar això. Això és un problema que també pots caure doncs, en depressions, pots caure en estrès, i aquí doncs, jo ja porto 8 anys així i hi ha d'haver una disciplina. Hi ha d'haver, primer de tot, una disciplina, un equilibri, que no sempre estiguis amb tanta soledat, sinó de tant en tant doncs parlar amb gent, veure cares humanes, sortir, no estar, i sortir també de casa, si treballes també des de casa, doncs també marcar-te pautes, horaris, sobretot la disciplina és molt important. Els llocs de treball i els llocs d'oci de la mateixa casa també han d'estar com molt organitzats, és a dir, jo per exemple tinc el lloc de lectura en una part, el lloc de jugar en una altra, el lloc de treballar en un altre i el lloc de dormir. No fa falta que siguin 6 habitacions diferents, vull dir, poden ser al mateix lloc, però que el cervell associ que és el lloc on està realitzant l'activitat, perquè si no, no saps si estàs treballant, no saps si estàs descansant i és algo que ja li has de deixar molt clar al cervell. Aleshores, sí que és complicat si no vols agafar doncs, cap problema, no? Si no vols agafar doncs, depressió, estrès, el que sigui.
És a dir, el teu espai d'oci de casa no és el mateix que l'espai on treballes.
No, és impossible això. O sigui, al final el cervell, tu associes un espai, tu al llit per dormir, al sofà doncs, per mirar la televisió, els que miren la televisió, si no hi ha un, si teniu un altre, això no, cada un té, hi ha un espai diferent per cada activitat. Aleshores el cervell ja associa que quan estàs en aquesta, ja estàs com descansant perquè és l'activitat. Això és un procés que jo, per exemple, he estat treballant al llarg dels últims 8 anys perquè no és algo que s'aconsegueix doncs, de la nit al dia, ni molt menys, però sí que és una disciplina, així com per exemple doncs, despertar-te, no? si ningú despertat del matí i començar doncs, a treballar, no? I acabar les teves feines doncs, sense ni estressar-te, sense ni passar-te 13 hores treballant i sortint de casa. Moltes vegades doncs, estàs tantes hores a casa que costa fins i tot sortir. Saps? És complicat, no és fàcil. Ara et dic una cosa, jo no me n'aniria ara a una oficina, ni tampoc ara no preferiria tampoc treballar de cara al públic. No, per res.
I el cap de setmana està prohibit tocar l'ordinador?
No, jo l'ordinador el toco sempre, sigui per jugar o sigui per treballar. Sí que és veritat que, per exemple, en algunes activitats, per exemple, per escriure, llegir, no llegeixo mai en digital, sempre llegeixo els llibres tots en paper, vull dir, intento treure màximament totes les plataformes digitals en moments, i sobretot sortir molt al camp, surto molt al camp i fer exercici.
I tenir un animal de companyia sempre ajuda.
Sempre ajuda.
És veritat, no?
Ajuda, sí, és així.
Com ho veu, Jordi?
Bueno, no, no, jo també estava escoltant i m'agrada molt també escoltar la gent a mi, però bueno, jo també crec que és important també doncs, posar en relleu també que aquest estrès també ens pugui portar també en aquesta segona causa d'incapacitat laboral, que també això ho deia en aquest article, que a mi em va sorprendre això, no? Que realment una cosa així és que a vegades no li podem donar valor, no li podem donar importància, i realment pugui arribar doncs, a aquest sentit, perquè realment quan una persona a la feina, tots hem tingut persones al nostre càrrec que realment no pot treballar i realment se li diagnostica doncs, que realment doncs, està estressat o que pot tenir doncs, algun problema mental, doncs, que no puguis fer-hi res, aquella persona s'ha d'anar recuperant de mica en mica, però sí que m'ha cridat l'atenció doncs, que aquest factor de que sigui la segona causa d'incapacitat.
Doncs sí, escoltem la Tura Benítez, de psicòloga i coordinadora del Servei de Rehabilitació Comunitària de la Garrotxa.
Entre aquestes atencions han estat més de 93.000 visites i la prevalença s'estima que al voltant del 30% han consultat per un motiu de trastorn de l'estat d'ànim, però també al voltant d'un altre 50% per una patologia mental que ja diguéssim més complexa o severa.
Són declaracions del programa La Finestra de la Televisió, unes dades que realment preocupen perquè no en som conscients de la quantitat de gent que acudeix als centres especialitzats a la recerca d'alguna mena de solució davant d'aquest fet de no acabar-se de trobar massa bé des d'un punt de vista anímic, mental, etc. Tenim encara més declaracions a l'atura.
Si recollim dades del que és l'Organització Mundial de la Salut, ens està indicant que l'estrès és la segona causa d'incapacitat laboral i que el 50% de les absències laborals es deuen a aquest estrès, no? Aquest estrès que si en els darrers anys s'estima que la depressió serà la segona causa d'incapacitat en la població mundial i que el 80% està relacionada amb l'estrès crònic, val a veure, no, quina associació guarda amb l'àmbit laboral, que és un àmbit on és molt afavoridor d'un possible estrès.
És que estem parlant de l'àmbit laboral, però és clar, les persones que tenen família tenen una feina, diguem-ne, en l'àmbit laboral i una feina a l'àmbit domèstic. Però moltes vegades sense dir gent que quan plega de la feina diu, bueno, diu, ara me'n vaig a la meva altra feina, no, Oriol?
Sí, no, són dades que jo les escoltava ara també per primera vegada i la veritat que deixen aquella situació de preocupació perquè són dades molt importants i veus com impacta molt directament a la vida de moltes persones. No? I per tant, tots hem passat, no?, aquest mal moment i doncs molt, per sort, ha estat molt limitat, ha estat molt curt i ja recordem com de dur va ser, no?, passar aquelles males setmanes o aquell mal moment o aquells mals mesos i pensar, no?, en la situació que han de viure moltes persones que realment, no?, són processos molt llargs, molt lents i que moltes vegades doncs s'havien viscut des de l'anonimat, mig amagat, mig tapat, que tampoc t'atrevies a compartir-ho per aquesta càrrega social que podia anar associada. La veritat és que aquí darrere s'amaguen doncs, moltes històries de molt patiment o molts moments de molt patiment de moltes persones. I és veritat que en l'entorn laboral hi passem moltes hores, segur que és un lloc on la càrrega d'aquest estrès, perquè doncs, estem sempre subjectes a oferir un bon rendiment, no?, oferir uns bons resultats, a que les coses funcionin, a que surti bé, no?, i per tant, moltes vegades aquesta pressió que ens podem posar, si no la sabem acompassar o no la sabem portar prou bé, doncs segurament a vegades la línia és fina de passar d'aquesta exigència que pugui ser sana i evidentment positiva per al devenir de l'activitat que desenvolupem, que no passi en contra, no?, que ens comenci a trepitjar, ens comenci a aixafar, perquè bé, si nosaltres que som els que hem d'acabar oferint aquest bon servei, aquest bon producte, comencem a estar malament, de ben segur que a la llarga oferirem un mal servei o acabarem oferint un mal producte i un mal acompanyament, el que sigui. No? I per tant, crec que aquí és important saber identificar-ho i treballar-ho abans de que arribi una situació cronificada o una situació d'aquestes que puguin causar una baixa laboral, etc.
Sí, sí. Jo una mica, seguint una mica el fil de conèixer persones o de parlar amb persones, a vegades al carrer, que a mi, torno a dir que m'agrada molt, doncs a vegades també, doncs, també coneixes gent que realment veus que no estan bé, no? no, veus que saps que no estan bé perquè t'expliquen una sèrie d'històries que veus que no. El que passa que és qüestió de no obviar-los, d'intentar d'entendre'ls, si només no escoltar-los, no, també. I bueno, realment la gran feina que fan tots els professionals en tema de salut mental, jo tinc veïns allà al costat que realment cada dia es paren allà davant a explicar-te el mateix, però bueno, és igual, tu, vull dir que tu els escoltes i si els trobes i ja està. Llavors un altre dels temes que també jo vull també valorar, doncs, aquestes entitats que realment treballen amb la gent que tenen aquests problemes, realment el gran esforç i la gran funció que fan, no, també. Jo tinc quasi bé cada dia no, però cada setmana nanos aquests d'Integra, no, que venen a buscar caixes de sabates, no? Amb ells és una experiència venir cada setmana, doncs, buscar les seves caixes, una se n'emporta tres, l'altra se n'emporta dos, però realment aquell sentit de venir a buscar a la sabateria unes caixes de sabates per fer el seu, doncs, la seva funció, no? Realment això està dirigit, però ells també hi creuen, doncs, tenen una gran importància aquestes coses. I jo com a ciutadà i com a persona, doncs, realment ho valoro, no? Donar aquest recolzament, ja que tu aquest moment consideres que estàs bé, doncs poder apoyar, doncs, amb aquest regló de gent, no?
Alguna cosa més sobre aquesta qüestió, Gisela?
No, que és un tema que si te n'adones que tens estrès, doncs sempre, doncs, s'ha d'aprendre, doncs, a tractar-ho, a medir-ho i a detectar-ho, sobretot detectar-ho, no? Perquè moltes vegades ni tan sols ens n'adonem, no? I després quan van passant els mesos i fins i tot els anys és el que podem patir, el que s'anomena, per exemple, burnout, no? Que és un sobreestrès de treball o un sobreestrès general de la vida, o sigui que és molt important tractar-ho quan ho detectes.
El burnout, que per cert ha provocat que fins i tot gent ben posada des d'un punt de vista professional hagi decidit penjar els hàbits i dir, oita, no tinc res, però me'n vaig i plego. Això als Estats Units els estava passant molt, aquí també s'havia detectat. És clar, això és preocupant, perquè vol dir que és talent que de cop i volta afluixa i desapareix.
Sí, jo a vegades faig una mica el símil, no? La que tenim alguna molèstia física, no? De seguida ens comencem a preocupar, i al moment que la tenim, de veure què faig per intentar-ho resoldre. No? I a vegades fins ara, quan teníem poder aquesta petita situació que era més d'estrès, no? D'ansietat o algun tema que veiem a nivell psicològic, mental, que no va prou bé, pensàvem, deixem passar uns dies, ja veurem, segur que demà ja estarà, segur que la setmana que ve ja haurà passat, segur que el mes següent ja haurà passat, sense fer massa res, sense canviar massa res, sense tocar cap tecla diferent. No? I en canvi, físicament, de seguida, si no anàvem a un físio, anàvem amb algú, li preguntàvem, demanàvem, fèiem proves, radiografies, i tenia molt més interioritzat. I penso que aquí hi ha una arrel també del canvi. No? Jo, doncs, també m'agradaria que part d'aquest augment de consultes no fossin perquè realment hi ha hagut un augment molt important de casos, sinó perquè segurament han aflorat molts casos que abans també hi eren, però no els vèiem o no els donàvem la importància que els havíem de donar. I després, al cap d'uns anys, es convertiran en una situació molt més greu, no? Que segurament poder, si a l'inici no haguéssim pres consciència, haguéssim tocat o ens haguéssim assessorat per intentar tocar aquelles tecles que ho haguessin resolt quan era un problema petit, jo crec que és molt més fàcil que quan estem ja cremats i ja la situació a revertir-la és molt complicada.
Molt bé, canviem totalment de qüestió perquè aquesta setmana s'han viscut moltes coses a nivell local i comarcal. Hem parlat molt de la seguretat ciutadana. Ja sabeu que hi ha alcaldes que estan demanant la creació d'una policia local comarcal. Aquest és un tema que ja l'hem tractat àmpliament aquí a la nostra tertúlia. Però també a nivell general el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha demanat a Brussel·les que avanci les mesures del pacte d'immigració a l'estiu del 2025 per repartir d'una forma diferent el volum de població migrant que arriba a Europa. Anem a escoltar les declaracions del president del govern, Pedro Sánchez.
La pregunta es, ¿qué hacen los migrantes cuando llegan a nuestro país? Y la respuesta es bien sencilla. Trabajar. Trabajar. Esforzarse para sacar adelante a sus familias, como hacemos el resto de españoles. Vox y el PP nos dicen que los migrantes vienen a vaguear y a acaparar subsidios. Sí, sí, lo dicen ustedes. Pero lo cierto es que presentan una tasa de actividad 4 puntos superior a la de los ciudadanos nacionales, que aportan el 10% de los ingresos a la seguridad social y que usan los servicios públicos y las prestaciones sociales un 40% menos que los nacidos en España.
El govern que, o el Congrés dels Diputats que aborda, diguem-ne, de cara la qüestió de la immigració, de la qual tant se'n parla, Jordi. Com veus la proposta del president Sánchez?
Bueno, jo crec que la proposta ha de ser positiva. Vull dir, jo penso que sempre aquest president, doncs, jo li dono valor també que pugui mirar, doncs, el futur d'Espanya, doncs, una mica de la manera més reglada possible. I penso que pensar en aquest fenomen que tenim, aquesta immigració tan important, doncs realment que s'ha de regular. Jo penso que això, un dels punts més a favor, és poder-hi buscar una funcionalitat i que realment la gent, com arribi aquí a Espanya, al nostre país, doncs realment puguis, doncs, assumir, doncs, les tasques que ha de fer, però realment regulada, no? Jo penso que hi ha molta gent que ha vingut per necessitat també dins del seu país, que ja des del seu país no se'ls ha donat tampoc una solució per poder sortir-ne i poder arribar a un destí, però quan arriben aquí jo penso que s'ha de buscar una solució. No crec que sigui gent ni més dolenta ni més bona, que realment són gent que són, surten d'un país, d'una casuística també que han tingut en el seu lloc de néixer, i que realment com arriben aquí es troben, doncs, trasbalsats, es troben que la família encara no la tenen aquí, i realment no crec que sigui també un problema, com diuen els senyors de la dreta o de l'extrema dreta, que sigui, doncs, unes persones que vinguin aquí a delinquir, no? Realment tenim delinqüents d'una manera, tenim delinqüents d'una altra, però sí que se'ls hi ha de buscar, i crec que valoro una mica les declaracions del president del govern, que realment quan arribin aquí, ja, i sí, pot ser des del seu país d'origen, buscar-los ja una solució quan arriben aquí a Espanya, que no arribin de forma il·legal, perquè realment no tenen res. El que ocasionen també és un problema, i el que veig també, que també quan arriben aquí, doncs llavors no puguin portar la seva família. Realment s'han intentat de miscuir, doncs, amb la nostra societat per poder, doncs, portar les seves famílies cap aquí i buscar una cosa, doncs, un entorn natural, per ells també.
Gisela.
Doncs sí, jo crec que és molt necessari. Hi ha també sobretot un procés d'adaptació per a aquestes persones, perquè vinguin aquí i sàpiguen com adaptar-se. Pensa que canvien, és un canvi molt dràstic, són persones que moltes vegades no coneixen ni l'idioma, aleshores hi ha d'haver tot un procediment, i això, doncs, s'hauria de, sobretot, seria molt important, doncs, aquest procés d'adaptació.
Un procés d'acompanyament, diguem, en tota la seva arribada, que per cert algunes entitats ja ho fan, però és clar, el volum és tan gran que segurament no s'hi arriba. Aniol.
Bé, jo estic d'acord en la petició d'anticipar aquestes mesures, perquè crec que és una matèria amb la que anem tard. És una matèria que no s'ha volgut afrontar, ja no només des de l'Estat, sinó crec a nivell de la Unió Europea és un debat que no s'ha volgut tenir i afrontar seriosament, amb propostes coherents, ben pensades, ben planificades. I per tant, jo quan sentia, no?, que estava parlant d'una immigració legal, ordenada, segura, jo podria afegiria fins i tot calmada, i enganxo una mica amb aquesta idea que llançaves ara fa un moment, Joel, de que unes onades amb la intensitat com les que hem viscut, el que fa molt difícil és aquest procés d'adaptació que també comentava la Gisela. I per tant, jo penso que això genera una situació de fricció molt complexa, molt complicada, que té moltes connotacions que no són les que voldríem. Penso que han fet que molts serveis públics visquin una situació de saturació, que molts recursos no estan dotats per poder atendre de la manera que pertocaria totes aquestes arribades, i que per tant jo el que demanaria és que a més fos calmada. Crec que unes onades amb aquesta intensitat crec que no són assumibles. Crec que a més, a part de posar en risc molts serveis públics i la qualitat de la qual ens hem dotat amb aquests serveis públics, és un fet que crec que és comprovable, i a més penso que hem de pensar en els professionals que també tenim en tots aquests serveis, molts dels quals et manifesten aquesta complexitat, aquesta dificultat amb les que es troben, sobretot per aquesta intensitat, aquestes arribades diàries, aquest tornar a començar a diari, i que no ens permeten fer un bon procés d'adaptació que permeti, doncs, afrontar temes tan importants i que tenim també sobre la taula i que han de ser prioritaris a l'agenda, com és la llengua, per exemple. I per tant, doncs, crec que és del tot necessari que s'intenti afrontar d'una manera molt més ordenada. Com deien abans també, doncs, en Jordi, que cal que es planifiqui, cal segurament, doncs, que ja sigui en els països d'origen on es pugui planificar quina contractació és el que vincularà aquesta persona que vol venir, no?, a buscar una nova oportunitat a casa nostra. I per tant crec que hi ha moltes mesures que serien necessàries que es comencessin a implementar, perquè si no tenim unes arribades en una situació d'irregularitat, que crec que el que provoquen és abocar moltes famílies a una situació de vulnerabilitat, de marginalitat, fins i tot en algunes situacions, i vulnerabilitat, marginalitat, el que t'acaben acostant és a situacions que per cap dels que som aquí són desitjables. I per tant crec que això és important que ho afrontem, que en puguem parlar i que intentem poder abordar aquest fenomen de la manera més planificada i més ben gestionada possible.
Jo voldria una mica, també seguint una mica aquest fil, corresponsabilitzar també doncs, immigració amb integració. O sigui, això seria, per mi, el meu vincle més important amb aquesta situació. Realment hem de pensar que la persona que dius tu, que m'arriba aquí, que no té cap tipus d'informació, no té cap tipus d'ajuda també, en principi, per poder-se guanyar la vida, crec que és molt important dirigir-los a bé. I hem de pensar que realment venen a fer unes tasques que realment, ara jo veig el problema i tal com va la societat actual, són tasques que no vol fer la gent d'aquí, perquè ara ens trobem també que potser sí que hi ha moltes feines, poder feines no tenen tanta importància, però realment sí que aquesta gent venen a buscar doncs, aquests llocs de treball que realment no s'omplen des d'aquí, perquè ja penso que hi ha gent que ara doncs, no sé, busca uns tipus de feina, si és que el troba també, perquè al final també amb diversos treballs també penso que no tot està tan fluid, no? Però realment, no sé, tasques de la llar, tasques de cuidar d'infantils, cuidar-ho de gent gran, no? I de vegades veus aquest tipus de gent que venen del seu país i realment venen a ocupar aquestes places.
De fet, el president, quan ha donat les dades, no ha aprofundit en el tipus de feina que fan aquesta gent i no sé si en som prou conscients tots plegats de que assumeixen feines que moltes vegades gent d'aquí no vol fer, no? Com ho veieu?
Jo també crec que és important parlar de... recuperant, amb la situació d'arribada, a què estan abocats moltes vegades? A l'economia submergida, moltes vegades, perquè al final una situació irregular el que fa és deixar-te fora de poder optar a una feina, al seu contracte, com toca, no? Amb la seva seguretat i amb els seus drets. No? I per tant, jo penso que aquí és molt important, per això dic, de posar-hi un punt de pausa, perquè crec que si no estarem renunciant de manera irreversible, potser, a una manera de funcionar, una societat del benestar que tots i totes doncs, defensem, però que l'hem de prendre amb molta cura perquè és fràgil també i per tant, si no afrontem els fenòmens que realment són importants amb determinació, crec que podem fer trontollar certs recursos, certs serveis, una manera o una societat que ens hem construït que crec que no hi volem renunciar i per tant és important prendre'n nota.
Hem començat parlant de tecnologia i acabarem parlant de tecnologia perquè rebeu trucades estranyes al mòbil, Gisela? Reps trucades rares?
Sí.
De Huesca,
sí.
De Palència?
Sí.
Sí?
Sí, sí, sí.
Cada dia?
Quasi cada dia, sí. Dos, tres vegades al dia rebo d'aquestes trucades.
Jo també algunes, però sí. No tantes, però vull dir que sí, sí.
De tant en tant alguna. Aquesta setmana encara una em va sortir a Valladolid. Vaig pensar, dic, no hi tinc gaire contacte ni tinc gaire res.
Trucades que, d'altra banda, si despenges, se sent un pip i prou i tornen a penjar. Doncs atenció perquè si et truquen i pengen de seguida podríem estar davant de les robotrucades. Policia i experts en seguretat recomanen que no tornem mai aquestes trucades perquè els estafadors ens poden derivar a telèfons de tarificació especial per treure'ns el màxim de diners possible. Ull, perquè això especialment gent gran és fàcil de que hi caigui pensant-se que la trucada és urgent. No s'hauria de regular seriosament això perquè no deixa de ser una estafa, diguem-ne, a la teva pròpia intimitat, no? Com ho veus, Gisela? Tu com a experta en el món tecnològic?
Doncs sí, és un punt bastant complicat. Jo crec, òbviament, sí, s'hauria de regular. És una situació que no passa absolutament amb totes les persones. Sempre hi ha punts de robo i no s'està... Està com aquesta part, com ha quedat, com que ningú està com arreglant res, no? I moltes d'aquestes vegades no es poden ni regular. Aleshores, és un procés doncs, que dius, vale, d'acord, anem a regular, no? Perquè la gent ja vol regular això, però com se regularà unes trucades així? Primer, com estan estafant? És un procés que estan d'estafa, que s'ha de detectar, hi hauria d'haver tot un equip informàtic que estigués buscant totes aquestes... que ja hi és, però no és suficient moltíssim perquè n'hi ha tantíssimes que hi va de forma tan automàtica que no és possible.
I és tan ràpid, oi, que no dona temps moltes vegades.
Bueno, moltes vegades sí, jo també a vegades no saps què fer, a vegades si agafar alguna trucada, perquè també ens estem perdent, no podria dir Valladolid o d'un altre lloc, no? Perquè realment no sé qui et pot trucar des d'allà, si no sé, és que no fos un cas d'aquests de voler doncs, enganyar, no? Però realment jo, almenys la meva situació, és que ens estem perdent a vegades moltes trucades que no dubtem si les hem d'agafar o no les hem d'agafar, perquè a mi em deixa molt fotut que això, que sents un pip, 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 inclús moltes vegades que tan amables que són les persones a vegades quan te venen a oferir, que ara això sí, podria dir que s'ha regulat l'oferta comercial per telèfon també no és tanta, ni de mitjans telefònics, ni d'altre tipus d'empreses, però realment que són molt amables quan te van oferir i quan realment veuen que tu no tens un interès, bum, va, pengen també.
Sí, sense cap mena d'educació.
No hi ha cap tipus d'educació tampoc, eh? Vull dir que si som educats per una manera, hem de ser educats per despedir-se, no? També tothom li pot interessar les coses. Però jo veig que ens estem perdent, jo el que no faré, degut també llegint una mica també el cas aquest, és retornar una trucada d'aquestes que realment és el que es veu que realment és un tap d'haver-hi el sistema fraudulent, no? Però sí que ens estem perdent, a vegades gent que tu que et podia trucar, que realment diu t'estic trucant, o d'un hospital a vegades també, consultes externes o el que sigui que puguin doncs, configurar doncs, una visita. Jo conec una persona que la van estar trucant i no es va poder operar perquè realment no va agafar aquell telèfon perquè el desconeixia quin era el llonç. Llavors, el que estem imprimint amb els ciutadans és una desconfiança real doncs, amb aquests telèfons.
Aniol.
Sí, preocupant veure l'augment, no?, d'estafes sobretot. A mi em preocupa molt especialment tots els col·lectius segurament digitalment més vulnerables, no? Persones grans, que veus com hi ha un aprofitament i li trobo aquest punt, digue així, de maldat, encara superior, no? Intentar aprofitar-te d'aquest desconcert que pot tenir una persona gran, intentar aprofitar doncs, que ella no té en compte aquest enllaç o no, o t'ha contestat per telèfon, amb molt bona fe i que aprofiten per estafar i després situacions molt complicades de poder revertir i tirar enrere. Crec que és important una bona regulació, però aquests fraus el que fan és sortir precisament d'aquesta regulació, perquè ja no ofereixen ni productes, és ben bé directament una estafa, un robatori, com ens el podríem fer físicament doncs un dia passejant pel carrer i l'han traslladat en aquest món digital. I ho trobo molt preocupant, perquè crec que encara ens queda una mica, no? Segurament a l'era on més consciència hem pres de la protecció física, no? I on tenim més protegits, on intentem aplicar-nos més mesures de seguretat físicament perquè no ens passi res, crec que encara fem anar aquest entorn digital i d'internet a vegades una mica encara a la lleugera, pensant que aquest mòbil que portem a la butxaca és quelcom nostre i que només veiem nosaltres, i això que portem a la butxaca està connectat al món, i al món, doncs, malauradament, tenim molt bones persones i algunes de no tant que intentaran aprofitar. I per tant, crec que falta aquesta consciència, sí, que l'han d'anar agafant.
I que al final no hem de recordar que el telèfon ens escolta.
També.
I si no fem una prova, diguem que necessitem canviar unes sabates i quan entrem a consultar el portal de notícies ens apareixeran no sé quants parells de sabates.
Exacte,
casual?
Sí.
No, casual no. És perquè ens escolten. Gisela Vaquero, enhorabona per el teu videojoc, que recordem que ja està a la venda. Gràcies per acompanyar-nos avui aquí. Aniol Sellabona, també moltíssimes gràcies. Bon cap de setmana. Bon cap de setmana,
gràcies.
Jordi Rovira.
Moltes
que vagi
gràcies.
Tot molt bé. Nosaltres hi tornem dilluns. Recordeu que estem de celebració amb la gent d'InfoRolot, que fan 40 anys. Per cert, també estretament lligats al món de la tecnologia, però en aquest cas fent créixer les empreses de casa nostra des d'aquest punt de vista, des del punt de vista tecnològic i sempre a l'avantguarda de les últimes novetats. 682-900-600, el nostre número de WhatsApp, per qualsevol comentari que ens vulgueu fer. Ho deixem aquí. Bon cap de setmana a tothom.